Molt bona nit a tots i a totes, els assistents, regidors i regidors, la gent que ens acompanya a la sala i també les persones que ens estan escoltant. Abans de començar el ple, com tenim costum, si hi ha algú que es vol dirigir a aquest ple, doncs tindrà la paraula. D'entrada hi ha dues persones, una és la Mònica, no, que ens, com a representant del col·lectiu del Comitè de l'Hospital, doncs si vols llegir...
Estem com a treballadors, eh?
No, espera un moment.
Sí, que estem com a treballadors, eh? Vaig a llegir un manifest.
Sí.
Bona nit. Estem aquí en representació dels treballadors de l'Hospital de Sant Celoni per fer manifest la situació actual en què ens trobem. A la ben entesa que l'alcalde és el màxim representant de l'hospital i que aquest forma part de la ciutadania. Volem exposar que fins ara, amb el context actual de crisis i retallades, els treballadors hem demostrat àmpliament la implicació pel manteniment de la viabilitat de l'hospital. Tenint en compte la situació actual del nostre hospital i veient els pactes que s'han signat als hospitals del nostre entorn amb situacions econòmiques molt pitjor que la nostra, demanem millorar les nostres condicions laborals tan malmeses fins ara. Amb l'aplicació unilateral de les noves condicions laborals des de l'1 de gener d'aquest any, som els més maltractats de la comarca. Nosaltres estem pel manteniment i millora dels serveis hospitalaris i assistencials de la població i entenem que ens caminem amb una pèrdua de qualitat i quantitat amb menys personal, menys recursos, externalització de proves i altres que repercuteixen directament a l'usuari. Moltes gràcies.
Bé, de fet, no, com a ple de l'Ajuntament recollim en aquest cas l'escrit que com a representant, en aquest cas com a treballadors de tot l'hospital, el patronat és el màxim òrgan, també se li va passar una demanda que hi havia per part del comitè d'empresa de l'hospital i jo estic més o menys al corrent, no? Estem al corrent de com les negociacions no han arribat a bon port i ara s'està en una etapa de mediació i d'entrada s'han donat instruccions d'intentar arribar a un acord en aquesta fase que estem ara, doncs, com ho diria, mirant de posar alguna cosa més, no?, sobre la taula de beneficis de cara als treballadors. Això em sembla que hi ha una reunió el dia, no sé si no recordo malament, a començaments de febrer hi ha una altra reunió, segons se m'ha informat, no sé si és el 6 o el 7 de febrer,
o
el 10 en aquest cas, i vaja, les instruccions que hi ha és d'intentar arribar a un acord. Jo crec que les dues parts, no?, en aquest cas el patronat o la patronal, que és l'hospital, i la part dels treballadors, jo crec que s'arribarà a un acord. Espero, espero, i no hi ha una postura tancada, sinó que en aquestes, jo diria, en aquestes sentades que hi haurà aquests dies, doncs, no?, s'intentarà acostar posicions, que crec que és el, en qualsevol negociació, gent que hem estat amb el, no?, amb el món sindical i amb empreses, doncs, normalment s'arriba a un acord, no?, i tothom ha de, no diré afluixar, però compartim segur tots els regidors i regidores, doncs el tema de les, aquí es diu, no?, les retallades, no?, que això ho sabem que el sector sanitari dia a dia, i ho llegim a la premsa i hem vist algun, per desgràcia, alguns casos que han provocat no?, temes delicats a nivell sanitari, i també s'ha de tenir en compte que l'augment, no?, de, ho sabeu, i ho sabeu, no?, l'augment de l'aportació de les administracions en la part de l'hospital no va a més, sinó que normalment va a menys, i a més aquest any també em sembla que ens afectarà, o ens afectarà el tema aquest de l'IVA, no? L'IVA que a nivell europeu s'ha dit que alguns tipus d'aparells, etc., doncs hi ha un IVA que fins ara era més baix i que ara serà més alt. Però la idea és arribar a un acord semblant o millor als hospitals que hi ha a la comarca, no?, que són Mollet, que és un cas una mica a part perquè és el tema consorci, però també com el de Granollers, no?, intentar doncs arribar al tema d'hores, no?, el tema del premi que hi ha de fidelització, no?, intentar doncs que alguna d'aquestes coses que en principi no s'havia posat sobre la taula, posar-la per intentar arribar a un acord, un acord conjunt i global, no? Per tant, oberts com a, no?, també com a patronat, nosaltres vam donar instruccions com a patronat i ara tot és revisable, no? I per això dius, bueno, doncs igual no s'ha posat tot el que s'havia de posar perquè s'acceptés la proposta, en aquest cas, de la direcció. Sí, Francesc.
Bé, jo el que voldria en primer lloc és agrair a totes les treballadores i treballadors de l'hospital la tasca que fan dia a dia, aquesta és una feina d'atenció directa al ciutadà, a persones que a més passen per un moment de salut complicat i pues, les condicions laborals o els conflictes laborals que es produeixen a vegades poden alterar aquell bon ambient necessari i imprescindible per la tasca que es realitza. En aquest sentit, nosaltres, pues, com a Convergència i Unió, recolzaríem una miqueta les paraules que s'han llegit i li demanaríem a l'alcalde doncs, la seva màxima implicació i participació en aquest procés de recerca d'una solució en aquest conflicte laboral, que al final el que ens permetrà és que l'hospital segueixi tirant endavant, que es pugui fer amb les millors condicions laborals pels treballadors, però també econòmiques per la seva viabilitat, i també demanaríem pues, una implicació el més important que sigui possible per part del president del patronat, de l'alcalde, amb el que és el futur del centre, i treballar perquè pugui mantenir la seva autonomia, que pugui mantenir la seva assistència a una xarxa en un moment que sembla que hi hagi alguns moviments soterrats que podrien laminar aquesta autonomia de l'hospital.
Dani?
Bé, bona nit. Des de la CUP doncs, venir donar la primera de tot la benvinguda a tothom que ha vingut avui al ple. Ara ho parlàvem amb la Imma, ja s'allarga aquest conflicte més de 2 anys. Recordem doncs, moltes reunions que vam mantenir aquí a la mateixa sala de plens, fins i tot amb el gerent. En aquest sentit, des de la CUP sí que no volem aprofitar per dir que evidentment estem al costat dels treballadors, com sempre, i no volem deixar de denunciar el que està passant darrere fons, que és el més important per nosaltres, que és la privatització d'un bé públic com és la sanitat. Cada cop ens trobem com aquest sistema sanitari dual que tenim aquí en aquest país que comparteix doncs, l'espai públic i l'espai privat, doncs cada cop veiem com els nostres polítics, com el senyor Boi Ruiz i companyia, aposta més per la vessant privada que no pas per la pública. Per tant, doncs, des d'aquí encoratjar-vos a seguir doncs, en la lluita a favor dels vostres drets, evidentment com a treballadors, però també com a ciutadans defensant allò públic. Moltes gràcies.
Carme?
Bé, qualsevol conflicte laboral és un problema dintre del treball i com a persones i relacions laborals afecta a tothom dintre de l'àmbit de treball, no? I una situació així, d'aquesta mena, que a més s'allarga en el temps, el que fa és que s'enquisti una mica les relacions, les situacions, les percepcions de lo que està passant allà dintre, no? Normalment són negociacions complicades, primen els interessos, però jo com a sindicalista he estat a diverses situacions d'aquestes de confrontació i de reunions. La veritat és que arribar a un acord és una cosa bona per totes dues bandes i més en aquest cas que no és ben bé o no la tindrien que considerar com una empresa, sinó que és un consorci integrat a més per l'Ajuntament de Sant Celoni, que és part pública, i per tant tindria que vetllar també pels interessos dels treballadors i dels celonins. Espero que arriben a bon terme aquestes negociacions. A més, va haver la bona notícia que el Tribunal Superior va tirar endarrere la llei del PP de la reforma laboral, que quan no s'arribava al conveni, els convenis dels hospitals s'havien divulit, això ja es podia, diguem-ne, ja s'ha superat per al tribunal. Per tant, mica en mica potser aconseguirem coses als treballadors d'aquest país. Res més.
Sí, bona nit. En primer lloc, agrair a tots els que esteu aquí. Penso que demanar el que demaneu és un servei tan bàsic com és el de la sanitat que està patint tantes retallades en aquests últims moments, no? És bàsic. I llavors doncs, solidaritzo amb totes les paraules que heu dit i sobretot espero i desitjo que hi hagi una bona solució per part de tots, però sobretot per part de la gent de l'hospital i perquè el servei doncs, sigui el màxim d'eficient com ho és amb gent com vosaltres. Gràcies.
Bueno, bé, recollint no, tot el que han dit els diferents grups, jo em comprometo, la setmana passada vaig estar reunit amb el gerent No, jo no sabia que avui hi hauria, no, que estaríeu aquí, però avui també he parlat amb ell i m'ha informat en el moment que s'estava i jo li he traslladat, diguem, no, la voluntat que hi havia en nom del patronat, diguem, he otorgat la representació del patronat perquè també amb alguns dels que he parlat doncs, és normal que tinguem ganes d'arribar a un bon acord per les dues parts, però jo diria... Primer, aquí s'ha comentat, l'esforç que esteu fent els actuals treballadors de l'hospital, jo crec que la població, no només de Sant Celoni, sinó dels voltants, els usuaris, ho han de saber. Perquè quan es parla no, de privatització, que deien Dani, de retallades, realment s'ha mantingut la plantilla de l'hospital, però jo voldria recordar que en alguna part s'ha disminuït, potser, però en molt bona part, tot el tema de substitucions de gent que tenia feina uns mesos a l'any, tot això s'ha acabat. Eh? N'hem de ser realistes, que és gent que ha anat a l'atur pel tema dels menys ingressos que s'han posat, diguem, a nivell de l'Hospital de Sant Celoni. I de vegades incrementats amb més activitat, o sigui, menys ingressos i més activitat, no? Que això vol dir que sobre les vostres espatlles de tots els col·lectius vol dir més esforç. I si a més no arribem a un acord, encara és pitjor. Jo diria que és essencial, indispensable, que s'arribi a un acord. Jo diria, i això, l'experiència que tenim de negociació, les dues parts han d'intentar, no? Com ho diria? Normalment les negociacions a tot arreu no? es comencen amb un 10, l'altre és un 0, però s'arriba, no diria el 5, però si s'arriba al 6 o al 7, doncs tancar el tema, perquè també hem de tenir en compte que s'està negociant hospital a hospital perquè no hi ha hagut la possibilitat d'arribar a l'acord no? del famós conveni de la XUP a nivell global, no? que això es va intentar i no va ser possible. També s'ha de saber que per això cada hospital individualment s'està negociant les condicions de treball i les condicions econòmiques dels treballadors. Jo em comprometo a, no? a posar tot allò que diuen, no? tota la carn i l'assador, tota... i des de, bueno, des de que també se'n va fer saber doncs, de que la cosa estava estancada, jo vaig dir doncs, no, com a hospital o com a diguem, patronat, doncs, posem alguna cosa més sobre la taula per poder arribar a un acord, que és del que es tracta, que és el que volem, jo diria tots. Sí, breu, més que res, perquè el ple comença. Sí, no, posa't aquí, no, és que si no queda gravat i després fins i tot per posar-ho en l'acte no queda formalitzat.
Sí, que quedés en acte, doncs, que no només estem preocupats per les condicions laborals que ens afecten a nosaltres, que són importants i que ens serveixen també, sinó que també estem preocupats per la qualitat que estem donant, perquè evidentment amb unes condicions de vegades doncs, de més nervis, de més feina, de més d'això, també la qualitat baixa en aquest sentit. Això ens preocupa i entre d'altres coses veiem moviments, com ha dit en Francesc, em penso que era, que de vegades no acabem de veure ben no cap on van aquests moviments. No? Ens preocupa una mica no? aquesta viabilitat, aquesta qualitat, aquesta assistencialitat que necessitem tots com a ciutadans, no només com a treballadors, que és important i que això ens afecta, però com a ciutadans, no? que tenim un hospital de referència, ens agrada que sigui el màxim per la nostra població. Només és d'això. Vale?
Sí, sí. No oblidem que la sentada que vam tenir, jo diria, fa un parell d'anys, no era una cosa subliminal, però jo diria que era més que subliminal, no? L'intent que hi havia d'unificar els tres hospitals i baixar bastant el que estem fent com a hospital, traslladar-ho a altres hospitals, i això no fa massa temps d'això que vam tenir entre tots, de fer que es tirés enrere aquesta intenció que hi havia, de concentració, de menys especialitat en el nostre hospital, no? de que es anés transformant en un hospital no? com de segon nivell o de tercer nivell. No? I això crec que ho vam aconseguir en aquell moment, però hem d'estar amatents, perquè això jo diria que està planant, no? per sobre no del nostre hospital, d'un sistema, de, com es deia, de privatitzar serveis, de privatitzar temes públics, que més d'un i més de dos el que exigim és servei públic de qualitat. Per això no? molts estem no? només a la Seguretat Social, diguem, i que entenem que per això doncs, hi té que continuar aquest servei públic de qualitat i que és reconegut. El que no podem anar és enrere. Per tant, em comprometo no? a tenir-vos informats també de... Bueno, informats és la negociació. Jo no sé que no interferiré en la negociació, però vetllaré perquè en aquest cas es posin més, no diré recursos, però no, que es pugui arribar a un punt d'acord que faci possible la signatura d'aquest conveni. Moltes gràcies per la vostra assistència. Gràcies. Ara passaríem la paraula a la Revija, que ens llegirà una moció que d'aquí una estona, bueno, d'aquí una estona llarga, perquè és cap al final del ple, es presenten o donen suport l'associació Almada, l'associació Anur, l'associació Grimm i l'oratori Bilali per la llibertat d'expressió i de condena a l'atemptat terrorista contra el setmanari Charlie Hebdo.
Els grups polítics municipals de l'Ajuntament de Sant Celoni, amb el suport de l'associació Almada Horizon, Anur, la Llum, Grimm, l'oratori Bilali, manifesten la nostra més ferma condena sense pal·liatius ni matisos al brutal atemptat que ha tingut lloc a París contra el setmanari satíric Charlie Hebdo. Volem així expressar la nostra indignació i dolor davant del pitjor atemptat que ha assajat França en els darrers 40 anys, que ha provocat ja la mort de diverses persones. Aquest acte, a més dels terribles assassinats, suposa un acte frontal gravíssim contra la identitat europea, que en part es fonamenta en les llibertats individuals, entre les quals destaquen la llibertat d'expressió i la llibertat de creiències i de convicció, pilars bàsics essencials del sistema democràtic i d'estat de dret. Cap raó justifica aquesta violència. Per això ens sumem a la condemna contra aquest atemptat que s'ha produït des de diferents col·lectius i institucions i de forma especial al del president del Consell francès del culte musulmà, Dalil Boubacour, que l'ha considerat com un cop d'estat contra el conjunt dels musulmans. Com ha expressat el president de la República Francesa, François Hollande, estem davant d'un atemptat terrorista d'excepcional barbarie, en què la nostra millor arma és la nostra unitat. Res ens pot dividir, res ens ha d'enfrontar, res ens ha de separar. Per això volem donar suport a la comunitat musulmana que, en la seva pràctica totalitat, són creients pacífics i que fa molts anys que formen part de la nostra societat, amb tots els drets i tots els deures que això comporta per a tots els ciutadans i ciutadanes. Aquest acte ens ha de reafirmar en la defensa de tots els gèneres de llibertat d'expressió, amb el lògic límit de respecte a integritat a les persones. El terrorisme s'ha de combatre des de la democràcia i l'estat de dret, com s'ha de combatre també la xenofòbia, el racisme, el rebuig a les religions, així com tots aquests comportaments que impliquen un menys preu a minories. Els drets i les llibertats són els pilars d'una societat justa, valors que hem de seguir defensant per continuar destruint aquests escuts que limiten l'ús i el gaudi per tothom, independentment del seu origen, ètnia, religió, gènere, orientació o identitat sexual, edat, discapacitat, convicció, llengua o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. No ens podem permetre un retrocés en les llibertats i el dret tant d'esforç ens ha costat de construir i de consolidar en un estat marcat durant moltes dècades per l'autoritarisme i la intransigència. En aquest moment, tots i totes estem amb les víctimes i les seves famílies. Per això, els grups municipals signants proposem de forma conjunta que el ple de la corporació adopti el següent acord. Primer, condemnar el brutal actes terroristes perpetrats a París. Segon, mostrar el condol a les víctimes i les seves famílies. Tercer, expressar la solidaritat del municipi de Sant Celoni amb el poble francès davant d'aquesta acció terrorista. Quart, traslladar aquesta moció al Consolat General de França a Barcelona. Gràcies.
Si hi ha alguna altra paraula, gràcies, Revija. Alguna altra paraula? Sí?
Bona nit a tots. Com altres vegades, la PA Baix Montseny assisteix al ple de Sant Celoni per defensar i demanar que s'aprovin mocions que ha enviat a tots els grups polítics per tal de defensar i protegir els drets a l'habitatge dels ciutadans que estan en situacions d'emergència social. Han estat elaborades per membres de l'ESPA de Catalunya amb la intenció de que els municipis les aprovin i executin. Fem referència a la nova iniciativa legislativa popular que hem iniciat al gener a nivell autonòmic i que perdurarà fins a final d'abril. Després de que el PP rebutgés la moció de la PA, que volia assegurar que es garantia el dret a l'habitatge reconegut constitucionalment, les PAs de Catalunya hem iniciat una segona recollida de signatures a nivell del Principat. Aquest cop, però, i davant d'un problema que va molt més enllà de la manca del sostre, hem afegit els subministraments bàsics, aigua, llum i gas. Aquesta nova iniciativa legislativa popular es divideix en 6 eixos. Segona oportunitat. Cal establir els mitjans necessaris perquè un deutor de bona fe es pugui treure del damunt la càrrega que suposa haver de pagar els preus de la llar habitual, inflat artificialment durant la bombolla immobiliària, i així pugui tornar a començar amb dignitat. No fem fora la gent de casa. Cal impedir que les entitats financeres desnonin les persones en situació de vulnerabilitat. Cal que es puguin quedar en les seves llars pagant un lloguer assequible segons les seves possibilitats. Els lloguers també són un dret. No es pot oblidar que en l'actualitat el problema més gran no és la pèrdua de l'habitatge per no poder pagar la hipoteca, sinó les famílies que perden la llar perquè no poden fer front al lloguer. Cal que els bancs i els grans propietaris no facin fora els seus llogaters i els garanteixin un preu assequible segons les seves possibilitats. Cal que les administracions concedeixin les ajudes necessàries o proporcionin una nova llar a tothom qui visqui en pisos de petits propietaris. Un parc públic de lloguer. L'habitatge és un dret i, tal com ens ha ensenyat la bombolla immobiliària, no pot dependre de la voluntat dels especuladors. Cal que, mentre duri la situació d'emergència social en la que ens trobem, els pisos propietat de bancs i grans propietaris passin a formar part del parc públic de lloguer per poder-hi allotjar les famílies desnonades. Sense aigua, llum ni gas no es viu dignament. És per això que cal garantir els subministraments bàsics a les famílies en situació de vulnerabilitat, perquè disposin d'aigua calenta i s'hi puguin beure durant la nit. Els subministraments bàsics no es poden tallar. Cal establir un protocol activat pels serveis socials quan les condicions ho requereixin, que asseguri les ajudes necessàries per tal d'evitar que les empreses tallin els subministraments bàsics quan les famílies no els puguin pagar. És per això que li demanem a aquest ajuntament que col·labori a recollir les 50.000 signatures necessàries perquè la ILP sigui admesa a tràmit pel Parlament, tal com demana la part dispositiva de la moció que hem presentat. Que rectifiquin els compromisos presos amb anterioritat amb aquest ple pel que fa a la situació d'emergència d'habitatge i de pobresa energètica. Que doni suport a la iniciativa legislativa popular presentada al Parlament de Catalunya. Que habiliti espais municipals i ofereixi els recursos necessaris per facilitar la recollida de signatures. Que convoqui les comissions de què disposi per tal de proposar actes i accions en suport a la ILP. Per altra banda, us hem fet arribar una segona moció en la que volem donar suport a aquelles famílies que es troben immerses en un procés d'execució hipotecària o de lloguer i que no poden fer front a diverses despeses, entre elles els impostos locals. Però el drama de les persones afectades per problemes d'habitatge no es redueix tan sols al llançament, sinó que va lligat a una situació econòmica degradada de les persones afectades, normalment a l'atur i en molts casos sense cap mena d'ajuda econòmica que els permeti viure amb dignitat. I a la càrrega impositiva és una... I la càrrega impositiva és un altre agreujant en la pèrdua de benestar d'aquestes persones. Així, atès que aquest consistori ha aprovat diverses mocions per millorar les condicions de les persones afectades, com per exemple les mocions referents a la plusvàlua i la moció per multar habitatges buits a mans dels bancs o grans immobiliàries, i atès que l'Ajuntament disposa de diverses ajudes pel que fa a les taxes relatives a immobles urbans, la plataforma d'afectats per la hipoteca del Baix Montseny demana que es modifiqui el sistema impositiu d'aquest municipi per tal d'ajudar a que els afectats puguin destinar els seus recursos a les necessitats bàsiques mínimes.
Aquesta moció, la de la ILP, ja sabeu, no?, que hem parlat amb la PA i s'ha retocat alguna de les cosetes que era algun dels acords, s'han passat a tots els grups. En principi, quan sigui l'hora de discussió, jo crec que serà una moció de tots els grups municipals, i l'altra està en estudi a nivell tècnic, no?, per veure, i també així s'ha comentat amb la PA, per després poder-ne parlar, no?, quan els tècnics ens diguin la seva, de la tema de les taxes i impostos municipals, de l'IBI i del rebut d'escombraries. Per tant, alguna altra paraula? No? Abans de començar el ple, com tenim costum, jo demanaria fer un minut de silenci perquè, per desgràcia, des del ple de novembre doncs hi ha hagut... la violència de gènere és una cosa que també tant de bo es pugui erradicar. Jo diria que aquest minut de silenci també serveixi per la moció que després, pel tema de l'atemptat terrorista, doncs d'aquí una estoneta en parlarem. Si us sembla... Gràcies. Començaríem aquesta sessió ordinària en la seva part dispositiva. Inicialment aprovaríem, si s'escau, les actes de les sessions del 24 de juliol, 22 de setembre, sessió extraordinària, 22 de setembre, sessió ordinària avançada. Les actes, sí? Les actes, cap problema, no? Endavant. Per tant, quedarien aprovades. Passem al segon punt. Presa de possessió del senyor Òscar Caño Nieto com a regidor municipal per la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal. S'ha de posar dret, no? No?
Encara no. Bé, la proposta diu, en data 4 de novembre de 2014, la senyora Magalí Miracle va presentar un escrit al registre de l'Ajuntament renunciant a la seva condició de regidora municipal. El ple de 27 de novembre va prendre coneixement d'aquesta renúncia. D'acord amb l'article 182 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, correspon atribuir la condició de regidor d'aquesta corporació al senyor Òscar Caño Nieto, que ocupava el següent lloc a la llista electoral de la candidatura concurrent per la coalició del Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal, a les eleccions locals tingudes el 22 de maig de 2011. A requeriment de l'Ajuntament de Sant Celoni, la Junta Electoral Central ha emès la corresponent credencial de regidor d'aquesta corporació a favor del senyor Òscar Caño Nieto, el qual ha efectuat l'oportuna declaració d'interessos. D'acord amb l'article 108.8 de la Llei Orgànica 585 del Règim Electoral General, en el moment de la presa de possessió i per adquirir la plena condició del càrrec, cal que l'electe juri o prometi que també en la Constitució, d'acord amb la fórmula establerta al Reial Decret 707/1979. En conseqüència, us demano, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Sí, prometo.
Molt bé. En conseqüència, el senyor Òscar Caño Nieto pren possessió del càrrec de regidor i s'incorpora immediatament al grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal.
Benvingut. 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 Continuem. El punt tercer seria donar compte dels... El tercer punt, com deia, donar compte dels informes de reparaments efectuats per l'interventor accidental en els mesos de novembre i desembre de 2014. Els reparaments, no?, com a òrgan interventor, s'efectuen els següents reparaments. N'hi ha 5, 4 són de temes de contractació de treballadors. Un, per exemple, és de l'àrea d'esports per sortir una baixa en situació de no?, un tema de baixa de malaltia. Un altre és de tutoria del pla educatiu d'entorn, que vam dir que políticament nosaltres mantindríem el pla educatiu d'entorn com a eina, no?, de cohesió, i que creiem que era interessant. Un altre és un agent d'ocupació i desenvolupament local, una OEDL, que en dèiem abans, que això ve totalment finançat pel SOC, i després n'hi ha un altre que també és en part un tema de programa de treball i formació del SOC de dos tècnics per la suport a la generació del Museu del Bosc i de producte turístic associat, el tema de turisme i del Museu del Bosc. I el darrer, que és el cinquè informe, és un tema de subvenció per una ludoteca, activitats per a infants i joves en risc social a Santiago de Chile, que com és complexa tenir, bueno, els documents que es fan no tenen validesa jurídica a l'Estat espanyol perquè no pertany, en aquest cas, no?, Xile, a la Unió Europea. Sempre tot el tema de cooperació amb altres països de Sud-amèrica o de l'Àfrica comporta aquests problemes de no tenir validesa els documents que es fan, però entenem que s'ha de continuar amb aquesta tasca de suport a països que tenen, no, tot un seguit de problemes i que podem contribuir-hi, el que en diem el primer món, que però que a vegades no, tampoc és ben bé el primer món ni molt menys. Per tant, era, no, donar compte d'aquests reparaments. El quart punt és donar compte de l'aprovació inicial del projecte de pressupost de la Corporació per a 2015 per a la Junta de Govern Local mitjançant acord de data 1 del 12 del 2014. Bueno, ja heu pogut veure el document. Doncs la Junta de Govern va aprovar el pressupost inicialment l'1 de desembre de l'any passat. Passaríem al cinquè punt, donar compliment a la sentència. Ai, perdó. Sí, sí. Sí, 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 tant i tant. És un donar compte, però sempre tenim el costum de que es pugui parlar.
Res, només és això, és un punt que es dona compte, però sí que volíem comentar un petit tema, és que ja ho vam dir en el seu moment, nosaltres ja ho hem fet públic, que creiem que aquesta aprovació dels pressupostos doncs, és una manera molt antidemocràtica de fer-ho. Volíem recuperar la moció en contra de l'ERSAL que vau votar favorablement. Després hem vist que en el que és les al·legacions que va presentar doncs, en Xavier Collet, vosaltres ja desestimàveu algunes d'elles perquè dèieu que tècnicament doncs, no era una incongruència aprovar els pressupostos per Junta de Govern i votar a favor d'aquesta moció. Nosaltres creiem que no és una incongruència tècnica però sí ideològica, quan estàs dient que el que no volem als ajuntaments és que ens prenguin doncs, llibertats, ens prenguin doncs, actuacions, doncs ara vosaltres doncs, aproveu uns pressupostos a través d'una Junta de Govern i així entenem doncs, com ha sigut la nula negociació pels pressupostos prèvia doncs, a aquesta aprovació, perquè evidentment ja sabíeu perfectament que ho podríeu fer a través de Junta de Govern. Només era deixar clar això.
Passem al següent punt, el cinquè, donar compliment a les sentències 678 de la Sala Primera del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això és un tema de l'ordenança fiscal, de la taxa per aprofitament especial. Bueno, és la taxa que s'intentava cobrar per part no, dels ens locals en les companyies de mòbils, no? De telefonia mòbil, si vaig errat, Joan, i que no, per una sentència, si no recordo malament, europea, no, doncs no es poden cobrar. La va interposar Telefònica Mòbiles Espanya, S.A., i això no ens passa al nostre ajuntament, sinó que passarà arreu, no?, de que no es pot cobrar. I, per tant, s'hauran de retornar, en el cas de que hagin pagat alguna taxa d'aquesta, s'haurà de retornar i així ja està, no?, ja hi ha la reserva corresponent per part de fer el retorn i ja està. I, no? I després s'ha de modificar l'ordenança perquè això ja no es podrà... No es pot cobrar. Bueno, la llei diu que no es pot cobrar, doncs no es pot cobrar. El sisè punt, que va lligat amb el que abans en Dani comentava, resolució si s'escau de les reclamacions...
Però això, de fet, aquest punt es vota, eh?
Quin? Ah, sí, perdó.
El punt anterior es vota.
Ah, val. S'ha de votar. I si surt que no, també és igual. Doncs passaríem, com deia el sisè punt, resolució si escau de les reclamacions presentades contra l'acord d'aprovació inicial del pressupost de la Corporació per 2015 i aprovació definitiva del mateix. Això, bueno, tots sabem que quan s'aprova el pressupost, no, a nivell, no diré tècnic, a nivell legal, doncs si el pressupost s'aprova, quan està a exposició pública només hi ha no, tres supòsits on es pot presentar algun tipus d'al·legació, que són els supòsits que aquí es diuen, no? Que no s'ajusti a l'aprovació dels tràmits establerts per al text refós de la llei reguladora de hisendes locals, per ometre el crèdit necessari per compliment d'obligacions exigibles, per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses, o bé d'aquesta respecte a les necessitats. O sigui, només hi ha aquests tres supòsits per presentar al·legació. A nivell tècnic això s'ha mirat, no? Del dret i del revés. Totes les al·legacions que es diuen en cap cas tenen a veure amb aquests tres supòsits i per tant la proposta és de no recollir aquestes al·legacions, desestimar aquesta reclamació i en aquest cas que tiri endavant el pressupost ordinari. Hem de tenir en compte que abans en Dani comentava el que un pressupost es prorrogui, no? Normalment no és bo, diguem, és bo tenir un pressupost aprovat, perquè el pressupost aprovat en l'any és el que recull doncs partides ordinàries totalment necessàries, com pot ser el tema d'ajudes a les famílies. Si tenim un pressupost prorrogat, aquest pressupost està delimitat per una quantitat global i no podríem fer front a les ajudes a les famílies que, per les dades que hem pogut veure, en aquests 4 anys hi ha un 300% més d'ajudes a les famílies, en temes de, que abans comentava la representant de la PAM, temes de pobresa energètica, s'ha augmentat pràcticament el 300% també tot el tema de pobresa energètica d'ajuda directa de l'Ajuntament. En tema d'habitatge s'ha passat de 0 habitatges gestionats per l'Ajuntament a 10 habitatges amb el que avui aprovarem, que se'ns passa, passarem a gestionar nosaltres, que era de DICSA, de la Generalitat. O sigui, tot això un pressupost prorrogat no ho permet, no permetria fer en l'ordinari, a part de les inversions. I per tant creiem que és necessari tenir un pressupost perquè hi ha més demandes de necessitats de les famílies, dels col·lectius, que també tot el tema del banc d'aliments també hi ha més necessitats i per desgràcia, doncs, com dèiem abans, contractacions d'algunes persones de plans educatius d'entorn que pràcticament no tenim subvenció i que creiem que són eines que cohesionen els infants, doncs creiem que això s'ha de mantenir i s'ha de posar al dia. No és allò de dir, amb un pressupost prorrogat podràs continuar fent el mateix. No, és que les necessitats fan que, encara que l'augment global no ho sigui, igual retalles de segons quins llocs per poder dedicar ajudes directes a les famílies. I això és el que nosaltres, ja en el seu moment, com vam portar el pressupost a la seva aprovació, doncs vam fer una explicació llarga i em sembla que bastant concreta, doncs el que es fa en aquest cas, i l'únic que podem fer és desestimar les reclamacions perquè no s'adiuen a lo que diu la llei. És el que es porta, si voleu, paraules.
Cosa que agraïm i les explicacions que se'ns van donar, doncs les vam entendre perfectament. Bàsicament nosaltres votarem en contra, però no per un tema del contingut, sinó per un tema de forma. Ens costa molt entendre que una cosa que s'aprova per Junta de Govern tinguem de donar suport des del mateix ple de l'Ajuntament. Llavors, en aquest sentit, no ens genera cap tipus de discussió el contingut de la resposta. El que sí que genera dubtes és, des d'un punt de vista formal, com es té que procedir amb aquest tipus de delegacions. Llavors, en aquest cas votarem en contra, però l'explicació és bàsicament aquesta, de que entenem que el mateix equip que ha pres la decisió de portar endavant els pressupostos és l'equip que té que decidir quina resposta dona en aquest ciutadà. Gràcies.
Gerard.
Hola, bon vespre. Des de la CUP, com ja sabeu, doncs estem totalment en contra no estem d'acord amb aquest pressupost. Ho vam explicar fa un parell de mesos quan el vau portar a exposició en aquest ple. Tampoc estem d'acord amb la forma com l'heu aprovat via Junta de Govern, gràcies a una llei que vosaltres mateixos no estàveu d'acord amb aquesta llei, com ha explicat en Dani fa un moment. I respecte a les al·legacions, entenem que són molt tècniques i tampoc hi entrarem, però el nostre vot és que no a la desestimació, perquè òbviament no podem donar suport a un pressupost que pensem que no és el millor per Sant Celoni i que pensem que s'ha aprovat d'una manera antidemocràtica.
Carme?
Bé, des d'Iniciativa la postura no era potser tan llunyana al pressupost, n'hi havia un parell de punts que no seria el tema de discussió. El que sí que m'ha sorprès, el mateix que deia el Josep Maria, que un pressupost que s'aprova per Junta de Govern, ara les al·legacions es tinguin que aprovar al ple. Llavors, com això no acaba de veure clar, doncs nosaltres votarem en contra també.
Sí, bona nit. Jo crec que coincideixo amb el que s'ha dit aquí. Vistos els informes d'intervenció i recursos humans desestimant les al·legacions pertinents, en el qual no entro, perquè tenint en compte que les al·legacions han estat presentades contra un acord de la Junta de Govern, soc del parer que la Junta de Govern és qui ha de resoldre i no el ple. Ja que va ser un acte, un acord, un decret municipal el que va aprovar el pressupost i per tant doncs va en contra d'aquest acord. Per tant, naturalment que la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local doncs, igual que contempla que la que s'aprovi el pressupost per Junta de Govern si compleixen uns requisits, encara que la llei de règim local, si no m'equivoco, no, diu que els pressupostos, les al·legacions s'han d'aprovar per ple, però sí que és veritat que és una llei i, per tant, hi ha interpretacions moltes i sí que hi ha moltes interpretacions que estan dient que permeten que les al·legacions es puguin desestimar o estimar en Junta de Govern. Amb la qual cosa, com, igual que dieu que la voluntat de govern va ser aprovar el pressupost per Junta de Govern, doncs que sigui el govern municipal el que faci doncs les repertines aclaracions en aquest afer. És a dir, que desestimi o no desestimi, si creu oportú, doncs les al·legacions. El nou vot serà desfavorable. Contrari.
Bona nit. Com ja vam explicar a la reunió que vam tenir amb el Josep Maria, aquest plantejament que vosaltres heu fet aquí, que ha fet la Carme i també ha fet el grup de la CUP, nosaltres també ho vam tenir internament sobre si l'òrgan adequat era el ple o la Junta del Govern. Al final, pels tècnics de l'Ajuntament, per l'interventor com per servei jurídic, es va decidir de portar-ho al ple i és el motiu pel qual avui ho discutim aquí. En quant a l'aprovació del pressupost per Junta, per una llei que tant el Gerard com el Dani han dit que nosaltres havíem aprovat una moció en contra d'aquesta llei, però ara la utilitzem, és que nosaltres que no estiguem d'acord en una llei no vol dir que no la complim i que no l'acatem. Aquesta llei és la llei que està vigent, permet això, i com que ho permet, nosaltres ho hem aprovat per Junta. O sigui, una cosa és que nosaltres no estem d'acord, però amb les lleis que no estem d'acord, nosaltres també les complim i les acatem, és el que fem.
Sí, si no recordo malament, hi havia com una disposició, no, del Ministeri que deia que deia això, que si s'havia aprovat per Junta de Govern, com que l'òrgan primer que ho aprova és el ple, s'havia de tornar a portar al ple. Vull dir, clar, són aquestes instruccions que hi ha, no, o aclariments, o i és interpretable, però per curants amb salut, doncs per això s'ha portat aquí. Temes de l'Arsal segur que en sortiran d'aquí una estona. Hi ha el tema dels estatuts de local red, que també és l'Arsal, que obliga a escriure i no tindrem cap més, no, manera d'aprovar-ho, segurament la modificació d'estatuts per poder complir les lleis. Això ens hi trobarem sovint, per desgràcia. Espero que l'Arsal desaparegui quan hi ha canvis de govern a nivell estatal. Espero. Endavant.
Sí, un petit aclariment. Només dir que nosaltres no estem en contra que aquest punt vagi al ple. El que estem en contra és que aquest punt i en si el pressupost vagi a la Junta de Govern. Que sembla que de la teva intervenció sembla que no entenguem que aquest punt vagi al ple. No, entenem perfectament que aquest punt vagi al ple. El que no entenem és que pugui anar a la Junta de Govern.
Ha quedat molt clar, no? Les votacions, no? Que serien 11 vots, diguem, negatius, o sigui que... 11. I sis a favor en aquest cas de fer la proposta. Per tant, quedaria en aquest cas desestimat, no? Passaríem al següent punt, el número 7, aprovació, si s'escau, de la modificació de les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable a Sant Celoni. Això s'han fet reunions tant a la comissió informativa com a uns dies abans en la reunió de territori. Es va explicar per part dels tècnics, no? Molt succintament, tot el tema de les tarifes del servei de subministrament d'aigua. Les empreses que gestionen el tema de l'aigua, i si sigués l'Ajuntament, doncs fa una revisió normalment anual del servei de l'aigua, de les despeses que representa que s'augmenten, i depèn dels metres cúbics d'aigua que es facturin, doncs en aquest cas es planteja la revisió, ja sigui normalment per desgràcies a l'alça, també podria ser si hi haguessin més metres cúbics facturats es podria donar el cas que sigués a la baixa, però no és el cas. I després ho sabem tots els grups que en el seu moment, el 2008, l'Ajuntament va acordar, el ple de l'Ajuntament va acordar, i segurament em sembla que per unanimitat, adjudicar Sorea el tema de la gestió del servei públic d'aigua amb execució d'obres. Ja hi havia tota una planificació d'obres a fer per tal de, com ho diria, complir totes les garanties sanitàries de l'aigua, o sigui, perquè també aquests darrers anys hi ha requeriments de sanitat, l'aigua és potable però és millorable, i doncs això comportava tot un seguit d'obres que s'han anat realitzant aquests darrers temps i que fa que aquesta inversió, doncs, com és normal, o la paga l'Ajuntament directament, o és una inversió que repercuteix en les tarifes de l'aigua, perquè és un servei que teòricament no ha de tenir, millor que no tingui pèrdues. En el seu moment ja es va començar a repercutir uns anys enrere doncs, les inversions que es anava fent, però ara es va fer una visita amb tots els grups municipals de l'ETAP, no? La planta potabilitzadora que ja comença a funcionar, que ja ha passat a la inspecció de sanitat, i això és una inversió que aquest any doncs són uns més de 2 milions d'euros de repercussió, no? En els anys que queden de concessió en les tarifes de l'aigua. I això és el que es planteja avui. Aquestes tarifes deuen estar a la Comissió de Preus de Catalunya, que és la que revisa des de que es va demanar l'augment de tarifes, si no recordo malament, la llei diu que són 15 dies, que has d'informar en 15 dies, no hi havia cap ple, vull dir, l'empresa no fa ús d'això, només faltaria, i per això es porta formalment en el ple. Com deia, són més de 2 milions d'inversió que jo crec que els ciutadans de Sant Celoni, de la Vall-llòria i de Palau, perquè també es subministra a Palau i a èpoques d'estiatge, especialment també a Campins, doncs notarem, no?, la millora amb la qualitat d'aigua. Jo diria que el més important és un tema, jo diria, medioambiental, a part de la qualitat d'aigua, medioambiental, que podrem aprofitar tots els cabals propis que tinguem. O sigui, no ens passarà com ara passa, que si hi ha pluges durant uns dies, doncs l'aigua que dels pous o l'aigua de la Tordera no es pot utilitzar perquè la seva tèrbolesa no està dintre de normes i, bueno, sortiria una aigua de tèrbola per l'aixeta. La planta que s'ha posat en funcionament doncs permetrà que en qualsevol moment de l'any i davant de qualsevol problema doncs puguem tenir una aigua amb moltes més garanties, amb totes les garanties, vaja. Per tant, es planteja l'augment aquest, que potser actualment és un 16%, i també el plantejament que es fa és de posar el 70% de l'augment en la quota fixa i el 30% en els diferents trams de cabals. Això es va comentar a la reunió de territori per també escoltar l'opinió dels diferents grups. Aviam què, ho va plantejar l'enginyer de l'Ajuntament com a proposta semblava més raonable, perquè amb la quota fixa de servei doncs es pugui pagar una bona part de les despeses fixes, que no sigui com si no es consumís ni un litre d'aigua, que es poguessin pagar les despeses fixes i les inversions corresponents. Per tant, és el que es planteja en aquest ple. Francesc.
Bé, com s'ha comentat, l'any 2008, en la passada legislatura, es va aprovar en el ple l'adjudicació de la gestió de l'aigua de Sant Celoni, que portava incorporat doncs una sèrie d'inversions, alguna d'elles molt, molt imprescindible, com és la que impacta en aquests moments en l'increment de la tarifa, que és l'ETAP, no? La planta potabilitzadora d'aigua. Una mica perquè els ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni i la Vall-llòria en siguin conscients, fins ara el que es feia és simplement clorar l'aigua que ens arribava, l'aigua de les mines de Palau, de la Vall-llòria. En aquests moments, amb la planta potabilitzadora, a més de clorar i de fer-ho d'una manera molt més ajustada, es permet fer un filtratge d'aquesta aigua i, per tant, l'aigua que surt de la planta i va directament en els domicilis és una aigua de molta millor qualitat. Crec que això és important. En aquell moment ja es va prendre la decisió que aquestes inversions, el cost de les mateixes, anaven a les tarifes, no? Per tant, seria a través dels usuaris que ens beneficiem, els ciutadans i ciutadanes, de poder disposar d'aigua en bones condicions, que a través de la tarifa s'assumeix el cost d'aquesta inversió en concret o de les diferents inversions possibles. Com s'ha comentat, vam tenir la possibilitat de visitar la planta, que es va posar en funcionament a primers d'aquest mes. La veritat és que és una planta d'unes grans dimensions. Nosaltres, quan la vàrem visitar i la vàrem veure, ens va satisfer la qualitat de la instal·lació, dels dipòsits que s'han fet allà a Can Sants, però es va satisfer, a més, perquè en el seu moment vàrem prendre la decisió, quan nosaltres estàvem governants, d'ubicar aquesta instal·lació amb els seus dipòsits a Can Sants, perquè enteníem que era una instal·lació, podríem dir, quasi semi-industrial i, per tant, que no tenia sentit que s'ubiqués on estava previst que se situés, que és en el dipòsit de la Salle, on en aquests moments hi ha l'aparcament. Per tant, aquesta decisió va permetre ubicar aquesta instal·lació en un lloc, entenem que molt més adequat, i alliberar un espai just en el centre del municipi, que en aquests moments està donant un excel·lent servei com a pàrquing, com a aparcament, i que ja en aquell moment es va negociar. Per tant, una miqueta en consonància amb el que s'havia fet i, per tant, que en aquests moments estem veient la seva execució, nosaltres entenem que, a més, les tarifes de l'aigua, ja també en la darrera legislatura es va produir una modificació amb la manera en què es comptabilitzava la part fixa i la part de consum, de tal manera que aquells usuaris, aquells ciutadans, aquelles famílies que tenen un augment en el consum a partir d'uns trams ben definits, paguen de manera exponencial. És a dir, l'increment no és lineal, sinó que és exponencial. Les famílies que més consum tenen paguen molt més, fins al punt de que del primer al segon tram de consum es multiplica pràcticament per 7 el cost econòmic de l'aigua. No? És cert que en aquestes tarifes actuals la incorporació i l'aplicació de les inversions es fa majoritàriament a la part fixa. Entenem nosaltres que per donar més seguretat i més estabilitat pressupostària i executiva de la resolució econòmica de l'aigua, any a any. Per tant, entenem que ja es va fer en aquell moment un salt molt considerat en com es consideraven les tarifes, i tot i que hi ha algun punt en el que entenem que es podria modificar i, per tant, que hi haurà possibilitat d'anar-ho ajustant potser amb anys successius, el nostre vot serà favorable.
Sí, Gerard.
Hola. Bueno, des de la CUP votarem en contra d'aquestes tarifes i ho farem per diferents motius. Alguns són més obvis, altres no tant. El primer és, nosaltres també vam anar a explicar que, una mica ja s'ha dit, aquest augment, la tarifa és sobretot per la incorporació de la inversió de l'etap de Can Sants, una etapa que, com ha dit en Francesc, és molt gran i molt contundent, i nosaltres pensem que potser massa. De fet, aquesta instal·lació està dissenyada per tractar 363 metres cúbics d'hora, que això, si fem els comptes anuals, són 3.179.000 metres cúbics, 3 milions i pico, i el mateix estudi de Sorea ens diu que les necessitats no arriben a 1.500.000. És a dir, que tenim una estació potabilitzadora d'aigua capaç, hem pagat, pagarem els propers 20 anys en la factura de l'aigua una estació de tractament d'aigua potabilitzadora el doble de gran de la que actualment necessitem. I, òbviament, qui ha construït aquestes instal·lacions és una empresa del mateix grup empresarial que Sorea, que és qui té la contractació. És a dir, que tot queda a mans dels mateixos, ho fem molt gran i molt maco, però poder massa, i qui ho paga, els de sempre. Aquesta és la primera raó. La segona raó pel vot negatiu a les taxes és que no estem d'acord amb com es repercuteix en les diferents tipologies de taxa. Com ja vau fer l'any passat, repercutiu en gran part l'augment a la tarifa fixa, i això no promou l'estalvi. Perquè estem pujant la tarifa a tothom de la mateixa manera, gasti més o menys. De fet, en Francesc ha explicat fa un moment que la tarifa de l'aigua era exponencial, que com més gastaves, més pagaves. Doncs això, que sembla obvi mirant les taules, no és així. Hem ficat una quota mínima tan alta que surt més barat o ara mateix consumir més que consumir menys. El mateix estudi de Sorea diu que el preu mig de metro cúbic, és a dir, el preu estàndard, és de, tinc per aquí apuntat, 0,88 euros al metro cúbic. Doncs el tram més alt de residencial és de 0,84 euros al metro cúbic. Per tant, només amb aquesta dada és obvi i clar que, tot i que políticament sembla que sí, que vulguem estalviar aigua i les tarifes són exponencials segons el consum, darrere d'aquests números, amagat ja que és més barat consumir més que consumir menys. Aquest és el segon punt. I el tercer punt, com ja sabeu, des de la CUP pensem que els serveis bàsics haurien de ser de gestió totalment municipal, i en aquest cas no ho és, i per aquest tercer punt també votaríem que no.
Bé, Iniciativa, des del començament hem votat en contra de totes aquestes pujades. Portàvem la compta del 24% l'any passat de pujada, amb aquest 16 posem el 40% en 4 anys de pujada de l'aigua, que és un bé bàsic. Estem en contra d'unes pujades. Es parla de si exponencial el consum o el repartiment del fixe. El que és exponencial és la pujada de l'aigua a Sant Celoni i desmesurada en el nostre punt de veure. Una diferent gestió d'aquesta inversió o una altra forma de repartiment d'aquests costos que no repercuteixen en el consumidor d'una manera tan directa. Per tant, votarem en contra, com totes aquestes pujades de preu d'aigua que s'ha posat en el ple cada any, a totes hem dit que no.
Gerard?
Sí. Bueno, només que, a part de votar que no, constatat, si voleu us ho expliquem més endavant, amb més detall, que el preu de l'aigua no és exponencial, sinó que és més barat o qui consumeix més, demanaríem que ho estudieu i feu una altra proposta que perjudiqui els qui consumeixi més aigua. Que entenc que políticament és la vostra postura, almenys sempre l'heu defensat així, però en canvi els números amaguen un efecte pervers que fa que no sigui així.
Sí, bona nit novament. Bé, vist els informes tècnics d'aquest punt, que no poso en dubte que estan ben detallats i l'empresa Soreia fa la seva apreciació totalment oportuna, considero, i estic igual que la Carme, considero que pujar un 16% la tarifa és un augment molt considerable, encara que Soreia en l'informe estimava un 23%. Soc del parer que abans de pujar les tarifes com aquesta, que afecta gran part de la població i sobretot el tram primer, doncs, i que no es potencia a l'estalvi de l'aigua, perquè no s'incentiva, perquè la pujada, doncs, jo considero que és lineal. Doncs, per tant, doncs, per aquestes raons el meu vot serà desfavorable.
Bé, el tema de tarifes d'aigua sempre és un tema delicat, però jo no sé, bueno, m'estranya molt, per exemple, el plantejament, en aquest cas, ara d'en Manel, que havia estat, no?, quan es va aprovar en el seu moment tot el tema de la concessió Soreia i les obres que creiem que eren necessàries. Jo crec que no, la visió que jo tinc, crec que segurament no m'he explicat bé, però que com a municipi puguem fer ús actualment de tots els cabals propis, això em sembla que és una regla, no?, jo diria progressista, ambientalista, de no tenir que portar aigua d'altres llocs. Si us heu llegit l'informe tècnic, per exemple, estem en un tema, no?, jurídic, judicial o de discrepància, no?, en aquest cas amb l'ACA, perquè ens volia cobrar, bueno, és ATL però és ACA, no? Ens volien cobrar el 2013 294.000 euros només pel dret d'agafar l'aigua que estem agafant o una possible connexió, sense tenir en compte els metres cúbics, el preu després que havies de pagar per metro cúbic, 294.000, que faria que les tarifes, no el 16, es multipliquessin per 2. O sigui, això per tenir aigua que no són de cabals, que no serien de cabals propis i que no podríem gestionar-la nosaltres mateixos. Jo crec que la meva visió és de que és una oportunitat poder disposar de cabals propis com a municipi. Després, els augments sempre són delicats, però jo diria, siguem amatents, una, amb la quota fixa, que jo crec que és raonable, no?, doncs el que estem és castigant els habitatges buits també, perquè encara que no gastin un metro cúbic han de pagar perquè disposen, si obren la xeta ja disposen d'aquell servei, però a darrere hi ha unes despeses fixes que les intentem compensar, jo diria, des de fa uns anys, amb aquesta quota fixa que es va posar en el seu moment. O sigui, que estigues a la vivenda que no s'utilitza. Una. No, és que les tenen donada d'aigua, tothom té comptador d'aigua, normalment, a les vivendes acabades. Dues, l'augment aquest, si us hi fixeu, amb un rebut de 30 metres cúbics, que són el 70% o més del 70% dels rebuts de Sant Celoni, entre ells el meu, no? De 30 metres cúbics, una miqueta, fins i tot una miqueta per sota, doncs l'augment passa de 36,76 a 40,04, que vol dir 3,28 euros al trimestre, que vol dir 1 euro al mes. Tinguent-ho en compte tot. I jo diria, una cosa és les tarifes de l'Ajuntament, que jo crec que estan, no?, que castiguen, i així es nota que els consums grans han disminuït, o sigui, l'estalvi d'aigua es produeix, però especialment el cànon de l'aigua de la Generalitat després encara és molt més, com ho diria, és com una equació, o sigui, es dispara molt més, que no dic que estigui malament, i que això fa que la gent intenti consumir poca aigua. El cànon, quan, si us fixeu al cànon, després sí que aquest té una progressió i no comença als 30, sinó que comença a menys de 30 ja, i el cànon després es dispara, no? Em sembla que són els 12 primers metres cúbics un tant, i després va bastant més amunt. O sigui, és 1,09 euros al mes, i tenim una planta i uns dipòsits, jo diria que a més d'un municipi del voltant, jo em sembla que també és un tema de solidaritat i de allò que diem de vegades de mancomunar serveis, encara que no estiguin mancomunats, fer pinya als altres municipis. Hi ha municipis, un no fa gaire, que va tenir problemes de terbolesa, un municipi que va tenir problemes de terbolesa, i gràcies a la connexió que hi ha, no?, amb Sant Celoni, vam poder donar aigua nosaltres, com podria ser al revés, però en aquest cas va ser així. I algun altre municipi que durant 3 o 4 mesos de l'any, especialment el període d'estiatge, doncs, des de Sant Celoni, no?, se'ls hi trasllada aigua també via tuberia. Això anys enrere era impossible pensar-ho, que Sant Celoni, que era el municipi que patia amb problemes d'aigua, que no teníem recursos propis, que teníem problemes, això era impensable. Sempre tothom pensava que seria al revés, que altres municipis ens haurien d'ajudar nosaltres. I en aquest cas, doncs ho hem pogut fer aquests darrers anys. Per tant, jo crec que està ben estudiat tècnicament, s'ha fet una auditoria, s'han revisat i els tècnics han retocat coses i les han posat en el preu que es creia just, a nivell d'alguns errors que hi podia haver. L'Ajuntament, perquè no s'augmenti més, també uns 20 i pico de mil euros que es cobraven com a despeses del personal de l'Ajuntament també es treuen, perquè aquest augment no sigui més alt. O sigui, jo crec que hi ha una conjunció de coses i que posem en valor que tenim recursos propis, que els podrem utilitzar tots, i que tenim una planta i uns dipòsits moderns, suficients, és així. Jo diria que això ens reforça fins i tot, hi ha empreses del municipi que en el seu moment es van plantejar marxar per un problema de l'aigua, i alguna d'aquestes empreses, doncs, actualment estem venguent, per exemple, aigua sense tractar. Jo crec que hem d'intentar que el teixit industrial i, com no, tots els habitants de Sant Celoni i els llocs on subministrem aigua tinguin més garanties de qualitat de l'aigua. I això, vaja, jo crec que és un pas endavant importantíssim. Si no, jo crec que, si mirem de cara al futur, crec que és interessant, i així ho vam veure a la visita de la planta. Per tant, nosaltres mantenim la proposta. Francesc?
Bé, algunes consideracions del que s'ha comentat. Nosaltres ens reafirmem en que en les taxes en general i en els preus públics és bo que no fem demagògia. Nosaltres no volem fer demagògia amb això. I per què ho diem? Perquè al final hem de ser conseqüents amb les decisions que es van prenent. Si fa uns anys, col·lectivament, tots els grups vàrem decidir que calia fer aquestes inversions perquè eren necessàries, ara hem d'entendre que això s'ha de poder pagar. També podríem decidir que la inversió l'assumim com a Ajuntament a fons perdut i, per tant, no es reverteix a tarifa. En fi, en qualsevol cas, podria ser una decisió a prendre, però no és la que vàrem prendre, i tampoc és la que s'ha plantejat per cap dels grups, no? Per tant, entenem que això s'ha de fer viable. És discutible el tema de si és exponencial, si és lineal. No és lineal, jo no sé com us heu mirat els números. no és lineal. Els números els podem mirar de moltes maneres, i els podem fer de moltes maneres, però s'han de fer ben fets. S'ha parlat, crec, d'un 0,83 euros per metro cúbic de promig. És cert? La proposta és... La proposta actual és un promig de 0,8342 euros per metro cúbic. La de Sorea és de 0,88 i les vigents és de 0,71. Val? I tu feies referència a això. Clar, hem de matitzar algunes coses. Primer, el primer tram, que és el que té el cost del consum més baix, consumeix 674.000 metres cúbics, que és aproximadament la meitat de tot el consum. Té un cost fixe, i té un cost variable, una tarifa que són 0,07 euros metro cúbic, que això representa 51.000 euros l'any. 674.000 metres cúbics, 51.000 euros any. Si canviem de tarifa, per exemple, per sobre dels 30 metres cúbics, són 50.000 metres cúbics. Abans parlàvem de 50.000 metres cúbics amb un cost de 45.000 euros. Abans parlàvem de 674.000 metres cúbics amb un cost de 51.000 euros. La diferència econòmica són 5.000 euros. La diferència en metres cúbics són 620.000 metres cúbics. Si això no és exponencial, a mi que algun matemàtic m'ho expliqui. És evident, clar, és evident que és exponencial. Una altra cosa és que el cost d'aquesta inversió la vulguem repartir amb una major proporció a la part variable. En fi, entenc que és discutible, i probablement ens podríem posar d'acord amb que potser podríem modificar aquest repartiment, però les tarifes contenen una exponencialitat en el cost de l'aigua claríssim. Del primer al segon tram es multiplica per 7 el cost. En el següent es multiplica per 0,3, un 30% més. És dir, per tant, el canvi és substancial, tant en l'ús particular com en l'ús industrial.
Com he explicat abans, és un efecte pervers dels números que provoca el fet que la quota de servei sigui tan alta. Com que la quota de servei és tan alta, que és 5, pràcticament 5 euros al mes, pensem que en total, amb tot el que es recapta, en principi s'han de recaptar 938.000 euros, doncs només amb la quota de servei es recapta 538.000 euros, que és gairebé un 60% de tot el que es recapta, és el mínim sense comptar cap consum. És a dir, que una persona quan té la factura, una persona d'aquestes, que és el 70% i escaig, que està entre el 0 i el 10 metres cúbics, no està pagant només el 0,07, sinó que també està pagant la quota de servei. I si repercuteixes aquesta quota de servei en aquests 10 metres cúbics, doncs cada metre cúbic et surt molt car. En canvi, si aquesta quota de servei de 5 euros, comptes de repercutir-la en 10 metres cúbics, o en 5 o en 6 metres cúbics, l'has de repercutir en un consum de 30 o 40 al mes, et baixa perquè reparteixes la quota de servei en molts metres cúbics i al final el metre cúbic et costa igual, gastis molt o gastis poc, perquè ja has de repercutir la quota de servei, que és el 60% dels ingressos. No és poca cosa.
En fi, és un tema de fer els números i mirar, però de ben segur que el resultat final no segueix una linealitat. La part fixa s'ha incrementat, era un 54%, en aquests moments és un 57%, i la part variable és un 42,6%. I aquest 42,6% és exponencial. Evidentment, la part fixa segurament el matitza una mica. Però hi ha un salt tan important entre el primer i el segon tram, no? Perdó?
Si calcules tinguent en compte la quota de servei, pràcticament és lineal. I pensem que políticament s'hauria de promoure l'estalvi d'aigua. I amb aquestes taxes això no es fa. Un dia ens sentem i ho calculem bé, cap problema. I fem una proposta de modificació.
Sí, els números demostren que l'estalvi d'aigua hi és, a tots els trams. L'estalvi d'aigua d'uns anys enrere amb ara, aquest estalvi és tant a nivell industrial com a nivell de les vivendes, com a nivell de les cases de cadascú de nosaltres. Això es veu. Si no, els metres cúbics d'aigua anirien augmentant i difícilment augmenta. Aquí jo diria que, i ho van dir els tècnics, s'ha sigut molt generós, que això fa que, com ho diria, que anant bé els ingressos no es corresponguin amb el que aquí es calcula, però això serà un problema per a l'empresa, vull dir, no ho oblidem. Jo també estic amb que, abans ho comentava, la filosofia és que la quota fixa pagui com una bona part de la despesa fixa, és el que dèiem. Si jo tinc la casa tancada i la quota fixa no hi sigués, doncs pagaria, diguem, zero, no consumiria zero. En canvi, la quota fixa ajuda a pagar les despeses que hi ha fixes. Si això passés en moltes cases, doncs aquella persona, coi, has de pagar perquè tu tens el subministre, tens totes les despeses de portar l'aigua a un lloc, del personal, igual. Doncs llavors jo crec que seria injust. Altra cosa que s'ha de mesurar, el tema de quota fixa i el tema de cabals. Però com recordo, que el que es planteja és 1,09 euros al mes per l'esgravó fins a 30 metres cúbics, i això no ens ha de... Bueno, jo crec que, com ho diria, hem de ser realistes del que s'ha aconseguit, diguem, de millora. I clar, si no s'hagués fet la planta i tal, no estaríem parlant d'això. Dues, si els metres cúbics siguessin més alts, no estaríem parlant d'això. Si hagués sigut com es produïa anys enrere, que tot anava augmentant, l'augment seria molt més baix o no hi hauria augment. Però seria més metres cúbics. Jo crec que ha primat l'estalvi a tots els nivells, i això jo també crec que és interessant. I com repeteixo, i utilitzar els cabals propis dels que tenim. Els que tenim és un tema de proximitat, ens omplim la boca de proximitat, i és que els tenim aquí, els cabals propis. Sí.
Fins fa un any les tarifes eren progressives. Des de fa un any ho són menys i a partir d'aquest any ho deixen de ser. Si ha funcionat l'estalvi, poder també era per això. I també perquè la gent està més conscienciada i per molts factors. Vull dir, al final s'ha de recaptar 938.000 euros. I ho pots repartir de moltes maneres. No hi ha una sola manera viable. Hi ha moltes maneres viables. I ara mateix, un habitatge, una família que consumeixi 5 metres cúbics al mes, 15 metres cúbics trimestrals, que per exemple és el que gasto jo a casa meu, i som 3, doncs li surt de la part de l'Ajuntament, sense tindre en compte els altres conceptes, li surt a més d'un euro al metre cúbic. Li sortirà. En canvi, qui està gastant més de 30 metres cúbics li està sortint a 84 cèntims. Vull dir, perquè has de repartir la quota de servei. Vull dir, si gastes 5 i són 5 euros, és 1 euro per cada metre cúbic que repercuteix. No són els 0,07, sinó són els 0,07 més 1 euro que has de repercutir de la quota de servei. I el que estem fent és que qui consumeix poc pagui més, igual que el que consumeix més. I entenc que aquesta no és la mentalitat vostra que teniu en les tarifes de l'aigua. Per tant, si no és la vostra mentalitat i tampoc és la de Convergència, com ha expressat en Francesc, doncs arreglem-ho. Ja he dit, ho hem expressat, pensem que és un efecte pervers dels números, no pensem que ho hagueu fet expressament.
Jo diria, però hi ha aquest efecte pervers que si algú no consumeix res, també que se'l castiga en el sentit que té una vivenda, diguem, desocupada o tal. És que, Josep, els números es poden mirar de 50.000 maneres. De 50.000 maneres, i podem fer explicacions. Jo diria, l'estalvi continuarà sent-hi, i continuarà sent. Perquè, a més de, com deia, de les tarifes, que realment és exponencial, això s'ha dit i ho confirmo, sí, home, i tant, de gastar el primer bloc al segon bloc és exponencial, però a més el cànon de l'aigua també és exponencial, encara molt més. O sigui que, diguem, castiga el consum excessiu d'aigua, i jo diria que la fórmula aquesta d'una cosa i l'altra, jo crec que és compatible i és millor, que hi hagi, quan es va posar la quota de servei, em sembla que fa 3 o 4 anys, vull dir, l'explicació era aquesta, que la despesa fixa es compensés en una bona part amb la quota de servei, i a mi em sembla bé per mantenir el servei, per garantir el servei, és que és així. Jo crec que, bueno, anirem donant voltes al mateix i segurament compartim moltes coses.
No, doncs, si és així, accepta que no vols preus progressius, que ja et sembla bé que siguin lineals. El que no pots dir és que vols preus progressius i que aquests preus estiguin bé. Bueno, ja, proper plet, fem una gràfica amb un PowerPoint, si vols.
Ja que he discutit, ja s'explicaré jo els números. Els números estan fets perquè Sorea pugui cobrar tota la inversió. O sigui, el que es fa és que en què baixi el consum el preu es mantingui, però a part n'hi ha els punts que hi ha que tindre en compte. Per exemple, els 29.000 euros que es treuen de l'administració i que cada any s'aposaven, i jo em recordo que fa 2 anys es vaig estar discutint que aquests diners corresponien a l'arquitecte i que estaven al pressupost dels sous de l'Ajuntament i també al contracte en Sorea. Se'm deia que no, i ara es treuen per abaratir una mica i llavors se'm deia que no i ara es diu que sí. O sigui, les coses depèn del dia que es miren i com es fan, però els números estan allà. Aquest és un punt. Un altre que també van discutir molt l'any passat és que el rendiment de les xarxes estava al 28% de merma, i això també ho paguem. Aquest aigua que es perd per les canonades la tenim que pagar. No es controlava una bona part d'aquest aigua i només es feia un camp massa final, total que estem parlant d'una quantitat. S'ha reduït aquesta pèrdua que també en paguem? Què s'està fent per reduir això? I després l'última cosa, ara mateix ja posa l'informe que el tècnic municipal ha calculat un consum a l'alça i l'empresa s'ha quedat una mica, perquè els números sortint no estan d'acord els dos tècnics, el de Sorea i el bé, i tu mateix has dit, Joan, que bueno, en tot cas era un problema de Sorea si després no arriben els cabals calculats. Serà un problema de Sorea, però segurament pagarem entre tots el problema aquest dintre d'un any, un altre any, perquè al final el que passa és que s'ajusten els números perquè surtin les comptes. Jo esteu parlant molt de números i de lineal, però la veritat és que n'hi ha molt més punts que entren dintre de tot aquest contracte i que potser se podia haver mirat de reduir unes parts i haver gestionat d'una altra manera. L'únic que diem des d'Iniciativa és que la pujada és molt forta per l'aigua.
Que hi ha molts més punts, estem d'acord, però el que es porta a votació són les taxes. Per tant,
tot això que deia estava dintre de les taxes. Tot això que parlava està dintre de les taxes. El que passa que uns anys parlem d'unes coses, a l'any següent ja no se'n recordem que això forma part dintre del contracte i parlem d'una altra. O sigui, anem barejant una mica els números i al final el que compta és la pujada.
Més que parlar jo diria a nivell municipal, això, com jo comentava abans, a la reunió de territori es va explicar, a la reunió informativa es va explicar, els tècnics estan a disposició de tots els grups per clarificar que hi ha des de la despesa del cotxe a la despesa de l'oficina, tot, el personal, etc. Però això no crec, jo no abundaria en això. Jo ho resumiria en tenim una instal·lació moderna, tenim un bon tractament d'aigua, millorarà la qualitat de l'aigua i l'augment que es proposa és d'un euro al mes. Això en el cas de consumir 30 metres cúbics. Si consumíssim menys, doncs seria menys. O sigui, jo crec que hem de ser, no diré pragmàtics, però hem de ser realistes i comparem el preu de l'aigua de Sant Celoni amb preu de l'aigua d'altres municipis que tinguin un tractament com el que tindrem, que tenim ara nosaltres. Comparem els preus, sisplau. I no dic que hagi... Jo dic que hem de fer les despeses mínimes indispensables, però aquesta despesa important, tots els grups, aquí em sembla que s'ha dit, els grups polítics vam estar tots d'acord en tirar endavant unes inversions com les que s'estan fent i encara en queden forces més a fer. I s'està actuant contínuament amb control de fuites de la xarxa, etc. I queda la signatura pendent de canviar una bona part de les canonades del municipi, però primer hem de garantir el subministre i la qualitat de l'aigua, perquè ja dic, hi havia requeriments sanitaris, doncs, que feien que tinguéssim que fer el que s'ha fet i posar en funcionament la planta. Per tant, el que es planteja és no? La proposta és la que jo comentava, amb aquest augment, doncs, amb un rebut tipus d'un euro al mes. Per tant, sense més dilacions, jo diria la votació de Convergència s'entén que és favorable, desfavorable, 2, 3, 4, no? 4 vots en contra i 13 a favor, vots a favor.